Vinga, 11 i 19, continuem aquest programa, aquest matí amb nosaltres d'avui, dilluns 13 de novembre, doncs amb la sintonia que ens porta cap a les nostres sèries i el nostre seriòfil de referència és en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
Bon dia.
I li comentava en Camil que entre les propostes que ens ha acostat aquesta setmana i que doncs, anirem tractant des d'ara i fins les 12, clar, hi ha una miqueta, hi ha sèries, bàsicament sèries americanes, i hi ha bàsicament sèries espanyoles. I, ostres, allò, mirant els tràilers i mirant allò, m'han cridat molt més l'atenció a les espanyoles.
Sí, potser perquè les sèries americanes ja es comença a notar una mica els efectes de les diverses vagues que han patit, i llavors, clar, ara hi ha com bastant sequera de sèries de fora, i també és veritat que aquí estan canviant molt les coses, estan fent coses cada cop més arriscades, més diferents, també es permeten jugar més amb els formats, gràcies a l'streaming, vull dir, hi ha tota una sèrie de factors que fan que doncs, les sèries espanyoles que s'estrenen com a mínim siguin interessants. Després ja poden ser més fallides o molt bones.
I les pots estirar més o menys,
exacte,
no? Però que bé, que totes tenen una gràcia. Jo penso que allà de l'autoescola, que no recordo com es deia, penso en el Poquita Fe.
M'he gustat conducir,
exacte. I ara aquesta setmana, doncs, també...
I han estat en la Télite, que és, no en parlarem, perquè també la setena temporada crec que és un despropòsit, però és una de les sèries de referència, o ha estat una de les sèries de referències de Netflix a nivell global. Llavors, això parla molt bé de la ficció que s'està fent aquí.
Uh-huh. Bueno, en qualsevol cas, perquè no, doncs no dispersar-nos i començar ja amb el tema, precisament comencem amb una sèrie espanyola, amb algú que estava aquí a la Zombie World passejant també i fent fotos, que és el gran Àlex de la Iglesia. He's got the...
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Margaret, por primera vez me enfrento a alguien nuevo.
Christian Barbro.
The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke it ourselves.
Hai bisogno di me.
Les 30 monedes d'Àlex de la Iglesia, el primer capítol de la segona temporada es va presentar aquí al Festival de Sitges i sembla que té legió de seguidors.
Sí, és un... Diria que és el típic producte d'Àlex de la Iglesia. Pots recordar en alguns moments fins i tot a la pel·lícula, no? Acció Mutante, que és una mica la pel·lícula que el va fer famós. I tots els seguidors doncs el Fantàstic una mica i de la Iglesia en particular, doncs aquí gaudeixen com a micos, perquè hi ha una mica tots els elements que no? Hi ha des de les 30 monedes famoses. Aquestes són les 30 monedes amb les que es van pagar a Judas per traicionar Jesús, i la llegenda diu que qui posseix aquestes 30 monedes doncs pot dominar el món, té un poder, no? I és una mica les boles de drac, versió no? judeocristiana. I doncs una mica en aquesta segona temporada, el dolent, que hem sentit parlant en anglès, qui no l'hagi reconegut, és el Paul Giamatti, que és un dels grans noms, no? Un d'aquests grans actors de la cantera de Hollywood. Potser no és una superestrella, però és un d'aquests actors que sempre, no? Que tothom, a la crítica, doncs tothom el té com un dels... No? Un gran creador de personatges... I és com una mica el reclam d'aquesta segona temporada, on fa de dolent i és l'antagonista de l'Eduard Fernández, que torna a repetir paper protagonista en aquesta espècie de sacerdot, una mica entre sacerdot i no sé com definir-lo, no? Lluita contra les forces del mal.
L'exorcista.
Exacte, una mica l'exorcista. Això és una mica els dos personatges principals d'aquesta segona temporada, on trobem una mica això que parlàvem, doncs, terror, sustos, molts efectes especials, molta espectacularitat, i potser també una mica el que li passa, a la meva opinió, de la Iglesia, és que sovint és molt més interessant el punt de partida de les seves pel·lícules que després com les desenvolupa. jo crec que sempre té com punts de partida molt interessants que dius, ui, 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 això m'interessa, però en algun moment allò es perd i és com un batiburrillo de mil coses diferents, i per mi era una mica el que li passava a la primera temporada de 30 monedes i crec que és una mica pel que he vist el que li passa a la segona, però bueno, tots els fans d'aquest gènere, doncs d'enhorabona, perquè és una sèrie espanyola, parlàvem abans, amb molts mitjans, i a part dels dos protagonistes, doncs Miguel Ángel Silvestre, Macarena García, Pepo Nieto, Nasua Nimri, que ara està fent, ha tornat, no?, a una espècie de segona joventut televisiva i cinematogràfica, i fa una mica el que li dona la gana, i són els grans reclams d'aquesta segona temporada.
Les sèries embolicades tenen una gràcia que fa que ja, com no entens res, ja t'ho deixes de plantejar tot, no?
Exacte, sí. Ja entres, o entres al joc o no entres al joc. Llavors, si entres al joc, ja t'és igual una mica tots els vaivens de la història i que vagin sorgint no? Coses cada cop més inversemblants. Aquí, el protagonista, fins i tot el dimoni, tem aquest, el dolent, el Paul Giamatti, fins i tot el dimoni el tem.
O sigui, algú més dolent que el dimoni.
Exacte.
Mare, ets més dolent que la. Bé, doncs això, 30 monedes HBO, segona temporada, que ja es va estrenar fa un parell de setmanes. No ens n'anem de la ficció espanyola, però en aquest cas sí que ens movem de plataforma i ens n'anem a Disney+.
Por un verano chingón. Juntas pero vivas.
¡Viva la cerrada!
Fue la última noche de la fiesta de aquel año. Había sido un verano perfecto.
Algo muy raro está pasando.
Lola tiene un tipo encerrado en la cabaña.
Sí, claro.
Tengo a tres.
No es justo que esos tíos estén en la calle como si no hubiesen hecho nada.
¿Tú eres consciente de que yo soy guardia civil?
Si te vieron secuestrando a esos tipos, no va a hacer falta que ninguna de nosotras te denuncie.
Mañana todo el mundo va a preguntarse dónde están estos tíos.
¿Cuál es el plan?
Si los soltamos, nos denuncia.
¿Y qué otra opción tenemos?
Va a encontrar pruebas, va a atar cabos y todas vamos a ser sospechosas.
No quiero ir a la cárcel, no quiero ser cómplice.
Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie.
Quiero contar toda la verdad.
¿Qué hiciste?
No te vamos a dejar sola.
Noche de chicas.
Que més han buscat el títol, oi? Que no té res a veure amb el que acabem de sentir. Bueno, sí, sí que ho té, però clar, aboca una altra cosa, un títol així.
Exacte, aboca una comèdia, no? I de fet, el punt de partida és una mica aquest, no? Una sèrie d'amigues que es reuneixen cada any i llavors es reuneixen un cap de setmana, en aquest cas a una casa de la Sierra Madrilenya, per passar-s'ho bé. Però, clar, veiem, al minut 5 de la sèrie ja veiem el que en realitat succeeix, i és que una d'elles té segrestats a dins de la casa a tres acusats de violació d'una menor, que van ser jutjats i van ser absolts, però ella s'ha decidit agafar la justícia per la seva mà i els té segrestats a casa. Llavors, és aquestes sèries que et plantegen una mica el dilema moral d'entrada de què faries tu no? En una situació així, perquè clar, les amigues veuen això i llavors ja clar, cadascuna, doncs una potser la recolza, l'altra està d'acord amb que són culpables però no vol saber res, l'altra que és guàrdia civil i clar, no pot, teòricament, vaja, no pot ignorar el que està passant, i és una mica la reacció de cadascuna d'aquestes amigues, més la trama, clar, la Guàrdia Civil busca els segrestats durant les festes del poble, a més és la final coincideix amb les finals del Mundial del 2010, llavors són uns pocs dies de veure què passa amb aquesta situació. A més hem sentit una mica amb accent mexicà, perquè és curiós, perquè és una sèrie que es va fer per una plataforma es va fer aquí per una plataforma mexicana de streaming i que ara s'ha quedat Disney i estrena Disney. Les protagonistes bàsicament són la Maria León, la Leticia Dolera i l'Ana Alonso, totes espanyoles, però també hi ha actrius mexicanes en aquesta espècie de, diríem, coproducció feta per una plataforma mexicana que ara arriba a través de Disney i Espanya.
Doncs Noche de Chicas, aquesta segona proposta, també en format thriller, que ens presenten. I ara, bé, ara ens n'anem molt enrere, però molt, molt, molt enrere en el temps, tot i que la sèrie és d'ara, però clar, és que aboca una sèrie de l'any 1993. Està a Sky Showtime.
What is it about the city of Boston that leads me to forego the more sophisticated temptation of the fermented grape? Sitting here with a cold brew in my hand, I feel amalgamated with the hoi polloi.
You are the classic everyman.
Freddy,
Surprise!
Dad! You're at my door, unannounced.
Now, there's a shorter way to say that. Surprise!
What's going on with your son?
Wish I knew. Got a girlfriend I've never even heard of. When I told him I wanted to spend more time with him, he said no.
It's just not a good time.
Have you considered that he hates you?
Parlen massa ràpid per la meva capacitat de comprensió, però el que estan escoltant és la nova temporada de Frasier.
Frasier, sí, sí, a més torna, bueno, va ser crec que del 93 fins al 2005, més o menys, crec que van ser 13 o 14, 13 temporades, aquesta, no sé si dir-li la 14 o la primera d'un reboot, però torna una mica com a l'antic. Hem sentit aquesta... A mi sempre ha cridat atenció els llibres enllaunats, no? Sí. Aquesta cosa tant dels 90, de sitcom dels 90, o anteriors, que ara en sona raríssim.
A les sèries juvenils encara els posen.
Encara els posen, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, d'aquestes de Disney, no? D'aquestes sèries de...
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, Frasier torna amb aquest nou revival, no? La indústria de la nostàlgia és ara pràcticament Hollywood, perquè està buscant constantment, no? Sèries anclades amb el passat i que la gent recorda, doncs... Bueno, Frasier va ser una de les grans sitcoms dels 90 del 2000, molt premiada, i ara torna, i sembla que no hagi passat el temps, en el sentit que tampoc han fet una cosa molt... Vull dir, han fet una cosa molt de l'època de fa 20 anys, i llavors estan a veure com funciona. En aquest cas, Frasier, que recordem, qui no sàpiga, és aquest psiquiatre, no? Una mica tiquismiquis i snob, que en origen vivia a Seattle i es reconciliava, la història era una mica la reconciliació amb la figura paterna i amb el seu germà, que era igual d'insuportable que ell, un dels grans personatges, no? De sitcom, el Niles Crane. Doncs en aquest nou reboot han passat els anys, cap de membre del repartiment original hi és, alguns perquè van morir, com el pare, altres perquè no han pogut participar, com el germà, i doncs Frasier torna a Boston, que és la seva ciutat d'origen, perquè recordem que Frasier va ser un spin-off d'una altra sitcom molt coneguda i anterior als seus temps, que era Cheers. Frasier era un dels personatges de Cheers, es va fer una sèrie a part que va triomfar quasi més que l'original, i ara, diguéssim, torna aquesta a Boston per intentar recomposar les relacions amb el seu fill, que ha deixat Harvard i vol ser bomber. Llavors, per un personatge no tan snob i tan elitista com Frasier, això és un xoc, i diguéssim, la sitcom explora aquesta relació paternofilial amb tots els personatges nous que han creat per l'ocasió. Uh-huh. El tema és aquest, no? Que és la veus i dius, sí, però és que potser...
Et trasllada al passat.
Sí, sí, et trasllada sense aportar massa cosa de nova. En qualsevol cas, pot ser una excusa també per veure les 13 temporades anteriors de Frasier que estan a Sky Showtime, tenen tot el catàleg i ara, diguéssim, es pot veure tota la sèrie original i, si vols, els 10 nou capítols de la nova Frasier, que ha estat rebuda una mica... No l'han atacat massa, perquè realment ell, el personatge continua estant bé, Kelsey Grammer és el protagonista, està en forma, però que és com, bueno, no? Una mica sense pena ni glòria. Ha deixat una mica aquesta sensació de fredor de calia fer un reboot de Frasier, doncs, qui tingui curiositat ja ho pot veure.
Doncs ja ho pot veure, Frasier, aquesta nova temporada, tot i que potser hauria de ser la 14, però és nova perquè és completament nova, que està penjada a Sky Showtime des de la setmana passada. I vinga, ens movem ara ens anarem cap a, diguem, la plataforma del que són, sí, 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 són la canalla que passa per aquí baix.
Sí, sí, estava sentint allà.
Hem obert la finestra, fa bonic, també,
sí,
fa bonic.
Fa ràdio.
Deuen visitar la biblioteca, vés a saber. Bé, doncs això, en la plataforma que probablement té les coses més novedoses o més d'art i assaig, també, que és Filmin.
Acción.
Buenas noches, soy Noel Gordon.
Motel Crossroads, ¿puedo ayudarle?
No, te han dicho que no uses mi silla?
Sí.
Error.
¡Doña Noel Gordon!
Todo lo bueno llega a su fin.
Tienen planes para el futuro de la serie, pero sin ti.
Si ella sepa, nos vamos todos.
No me matéis.
Estamos hablando de Meg.
¿Ah, sí? Esos hombres me acorralaron y me derribaron.
¿Crees que me van a parar esos cabrones? Tengo planes. ¿Eres tú, verdad?
Sí, me temo que sí.
¿Sabes qué, Noli? Hoy no pagas. Te espera muchas cosas. Alegría, diversión. Vas a brillar más que nunca.
¡Estás viva!
¡Lo
¡Hurra!
Sé!
¿Te ves capaz?
Ya lo verás.
Doncs es tracta de Nolly.
Nolly, una minissèrie britànica. Abans parlàvem de la nostàlgia i en aquest sentit també és una altra... Potser Fraser és aquesta nostàlgia, no sé si dir-li necròfila, no? De que viu de... intenta ressuscitar alguna cosa que ja està morta. I en aquest cas és com una mirada nostàlgica cap a la clàssica televisió, les sitcoms ja no dels 90, sinó dels 50, 60, 70, no? L'època daurada de les soap òperes. Amb aquest personatge és una minissèrie basada en una història real d'aquesta Nolly, que és la Lena Bonham Carter, la interpreta en aquesta minissèrie, que era una gran dama de la comèdia britànica, seguida per milions d'espectadors amb aquests capítols que es feien, si no diaris, pràcticament, no?, molts durant la setmana, a la qual fan fora, i és una mica aquesta història de, primer, de com torna ella a la primera plana, i també a la vegada anar descobrint per què van fer fora aquest personatge tan popular. Hi ha temes aquí de masclisme o de dadisme, en el sentit que ella era una dona que ja començava a ser gran. Bueno, tota una sèrie de temes que ara ens ressonen més. I doncs hi ha aquesta minissèrie dirigida pel Russell T. Davis amb aquest to, ja hem sentit una mica amb el tràiler, una mica d'humor blanc, de nostàlgia i de bon rotllo en general, però que ha estat molt ben rebuda, la crítica li ha agradat, són 3 episodis només, hi ha un gran repartiment d'actors britànics, és una història que deixa bon rotllo, doncs a qui li agradi aquest tipus, no?, de comèdia britànica, de feel good, no?, de dir, mira, vaig a passar una bona estoneta i amb bons actors i amb una història que està bé, doncs aquesta podria ser la seva sèrie.
Perfecte, doncs Nolly, que com dèiem està penjada a Filmin. I vinga, ens movem ara des de Filmin cap a una altra de les plataformes, diguem, no tan majoritàries, com és Apple Plus.
Chicas, brindemos por matrimonios, hombres, fiestas...
No especialmente en ese orden.
Queridas, nosotras siempre vamos primero. Ciertas chicas sofisticadas, Nueva York se ha vuelto demasiado limitada. Estoy de acuerdo.
Mi madre insiste en que las invite a usted y a sus hijas a Londres.
¿A Londres? ¿Londres, Londres?
Por el baile de debutantes.
Americanos, son todos nuevos ricos. Estoy segura de que serán espantosos.
Imaginen la cantidad de dinero.
Brindemos por el nuevo mundo.
Hombros atrás, cabeza alta.
Quería que fueras valiente.
Lo siento.
Perdón. Me llamo Nan.
Bienvenido. Recién llegado de Nueva York.
Imagina un intenso romance con un apuesto lord inglés.
Por supuesto, tú no tienes ningún interés en que te admiren.
Puedo admirarme yo misma.
Bueno, va. De Buccaneers, la pena de passar només els àudios dels tràilers fa que escoltem això i no sabem o no veiem que això està... en el segle XVIII.
Sí, t'ho anava a comentar, perquè fa gràcia, perquè si tu ho escoltes podria ser perfectament una comèdia romàntica totalment actual, i no, és una comèdia ambientada, no sé si amb el XVIII o amb el XIX, una mica amb l'aire dels Bridgerton, no? Aquest tipus de sèries ambientades amb un segle XIX bastant romantitzat, i sobretot jugant molt amb l'anacronia, no?, de certes coses que no passaven en aquella època però que ens ressonen a nosaltres, la música actual, música pop, els conflictes molt més actuals que els que podien ser llavors. Llavors és aquest joc, no?, de jugar amb aquesta estètica dels 19 i aquesta cosa d'unes 5 noies nord-americanes, ja se suposa que més independents i amb diners, que van a Londres a buscar un aristòcrata que li doni aquest prestigi, i aquest tema de casar-se per una mica per obligació, però elles el que busquen és l'amor, sentir-se realitzades, etcètera, etcètera, etcètera.
I no? actors de color fent de lords anglesos, que dius, ui...
Exacte, això... que n'hi havia, però no eren lords anglesos, precisament. No? Tots molt guapos i molt guapes, una realització molt cuidada, una ambientació molt cuidada, i bueno, van a un públic determinat. Els Bridgerton han estat un dels grans sèries en el sentit d'espectadors a Netflix, i Apple doncs una mica vol ara rascar en aquest univers i buscant una mica aquest públic. I bueno, és una sèrie que està ben feta, i a qui li agradi aquestes trames de romans i de... i d'una mica jugar també amb els problemes i codis actuals, però ambientats amb aquest 19 completament idealitzat, doncs li poden donar una oportunitat. Em tira molt enrere, es diu The Buccaneers, clar, dius, ui, això va de pirates, no va de pirates, i potser algú ha pensat, algú aquí a Espanya, li ha afegit aquest subtítol de Aristòcrates de l'amor, que és, em sembla terrible.
Ja, sí, espantós, sí, és sucre en vena.
Sí, a més, com molt, que dius, no calia, doncs és això, The Buccaneers, Aristòcrates de l'amor, estrenada a Apple Plus.
Doncs Apple Plus, que sempre també té o busca una mica la volta en les seves propostes, perquè en fa menys, però...
Sí, sí, i aquesta realment és... Jo crec que és, en sentit, per exemple, visual, més interessant que els Bridgerton, per exemple, però sí que és veritat que no han acabat, crec, o diuen també que no han acabat de trobar el carisma que sí que tenien els personatges dels Bridgerton. Uh-huh. A més, aquí també juguen una mica, ja ho hem sentit al tràiler, amb aquest joc i amb aquesta tensió, no?, entre nord-americans i britànics, amb aquests clichés de cada... No?, de que si els lords com molt primmirats i tots molt elitistes, els americans doncs, que venen aquí a portar una mica d'aire fresc, juguen una mica amb això i, bueno, té punts de comèdia, punts també de missatge feminista i punts de romans al més pur estil Bridgerton, Jane Austen, etc.
Doncs The Buccaneers, primera temporada, o estrena, a Apple Plus des de també la setmana passada. Vinga, movem-nos una altra vegada de plataforma. Ara tornem a Movistar Plus amb una proposta com a mínim original. We are literally going viral. Let's go big or go home.
Now who's ready to talk murder?
Do we have to wake up to murders every morning?
They're talking about the serial killer that's like basically in our backyard. It is so exciting.
LA, it's brutal, especially when you're pushing 50.
Bartender's into you.
I think it'd be bartender's dad.
Did anyone catch my favorite murder?
Yes! No spoilers. No.
Hey, what do you even know about this guy?
Should I use protection or should he just pull out? You know, if I end up on Dateline, I can leave a massive DNA trail for you true crime weirdos.
Can't pay any of our bills. You just lost your job. We have a baby on the way, so tell me, how are we going to get by?
She is the victim of the West Side Ripper.
It's him.
Doncs les víctimes d'aquest West Side Whip Ripper,
sí, del destripador de West Side, de Los Angeles,
que busquen en Basado en una història real.
Exacte, aquest és el títol de la sèrie, que em sembla un títol a més terrible, perquè clar, ara has de pensar, quan poses el títol d'una sèrie, no has de pensar només en que enganxi i en que tingui relació amb la trama, etc, sinó a més a l'hora de la recerca online, de quan tu busques a internet la sèrie aquesta, i clar, tu poses Basado en una història real i et surten 10 milions de cerques i precisament de les primeres no són les de la sèrie aquesta. Vull dir, aquí no han estat massa espavilats en posar-li aquest títol, és el mateix en anglès. I és aquesta, hem sentit el to també, és una comèdia, tot i que és una comèdia més negra, protagonitzada per, avui estem de revivals, no?, per la Kali Cuoco, que és la protagonista d'una altra sitcom, aquesta dels 2000 potser, molt mítica també, Big Bang Theory, doncs la Kali Cuoco, que és la gran protagonista d'aquesta sèrie, que juga molt també amb un element molt de moda ara, que és el true crime, no? Aquí tenim doncs la febre per crims o, no, el cuerpo en llamas, tot aquest, hi ha aquesta febre pels documentals o les pel·lícules basades en, o les reconstruccions d'assassinats reals, als Estats Units també, òbviament, i juguen una mica amb això en el sentit que ella i el seu marit, que és el Chris Messina, que són un matrimoni així que arriben a fi de mes com poden, doncs presencien un assassinat d'aquest destripador de West Side. El tema és que ells veuen qui és i en comptes de denunciar-ho, doncs li proposen que participi a un podcast seu a canvi de que pari de matar, no? I llavors ells no el denuncien, però expliquen els seus crims en el seu podcast, que comença a tenir doncs molts seguidors i molt èxit, etc. Llavors aquest punt de partida, una mica esbojarrat, dona joc doncs a moltes situacions d'humor negre, de misteri, una mica de thriller, té una miqueta de tot. És aquest to una mica estripadet, però que és graciós i que té un punt de sàtira, no?, respecte a tota aquesta febre del true crime, que moltes vegades són, bueno, sempre són casos reals i hi ha gent real implicada i a vegades la gent se n'oblida d'això, hi ha molt sensacionalisme, i llavors juguen una mica amb això, amb la febre dels podcasts. És una mica Sol Asesinatos en este edificio, que també va per aquí, tracta aquests temes des d'un altre punt de partida. I és graciós, a més, com integren el personatge de la Kali Cuoco, que es va quedar embarassada durant la sèrie, durant el rodatge de la sèrie, i integren aquesta trama amb un embaràs real, integren el tema de l'embaràs dins la sèrie, en totes, per si no tingués prou temes per lidiar, no, el seu personatge, doncs també el tema de que esperen un fill i està embarassada, molt embarassada.
Doncs basado en una història real, el pitjor és el títol, pel que ens comenta el Camilo.
Que a més no està basado en una història real, vull dir, és una... però volen jugar amb això, però realment, és que clar, busques informació de la sèrie, clar, és poder arribar a la pàgina 8 de Google, que allò ja és la deep web, pràcticament. Ah, ningú arriba allà,
sí,
saps?
Sí, has d'anar per Tor.
Si no arribes, si el 2 o el 3 ja no l'has trobat, ja dius, ja està, ja no hi és.
No existeix.
Exacte.
Vinga, i ara ens movem a la primera part de la darrera temporada d'una sèrie clàssica, mítica, però que ha anat bastant de baixa en les darreres temporades de Netflix.
Don't really understand how I ended up here. Dashing around. And losing sight of myself in the process. You know, I think that's been the story of my whole life.
I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life is unlikely to die down anytime soon.
The press are on our tails constantly.
All one wants is for that girl to find peace.
Mommy, you okay?
I'm okay. It's just, it has all been a bit mad recently.
I al darrere de tot aquest drama que escoltem hi ha la princesa Diana i l'inici de la darrera de les temporades de The Crown.
Sí, sí, la darrera temporada, de fet, l'únic que Netflix ha tornat a fer això, que per exemple ha fet amb Stranger Things, que és dividir, i han fet altres sèries abans, dividir la darrera temporada en dues parts, diguéssim. Aquesta és la primera part de la sisena temporada i d'aquí uns mesos arribarà la segona part amb 6 capítols més, que tancaran una mica aquesta història que, recordem, per qui si no ho sap ningú, si no ho sap algú, és la història d'Isabel II, no? Des de que va accedir al tron fins a l'any, aproximadament, crec que en la ficció volen acabar el 2005. Sí. Llavors, aquesta ja és l'última fase, ja ella és gran, l'interpreta l'Imelda Staunton, que és una, no? Una gran dama també de l'escena britànica. Mira, això no sé què ha passat.
No sé què
30
ha passat.
Monedes, un esperit de...
Algú ha obert la porta i l'ha tornat a tancar.
I, doncs, una mica, sí, sobretot, aquesta primera part centra amb Lady Di, ja la vam veure la temporada anterior, i ara ja estan separats, Carla s'ha quedat allà a Balmoral, anclat amb la tradició i amb Camila, i Lady Di, doncs, viu una mica la vida amb Dodi Alfayet, i tothom sap com acabarà això, que és amb el, no, tristament famós accident de... aquesta persecució dels paparazzi cap a Dodi Alfayet i Lady Di, i acaben amb l'accident de cotxe allà a França. Llavors, crec que aquí acabaria la primera part d'aquesta nova temporada. Hi ha aquests dubtes de com es tractarà, no, tot aquest tema. Abans parlàvem dels true crime, no, que a vegades oblidem que són casos reals. Aquí amb The Crown és evident, però clar, una cosa és de fa 50 anys, els fets de fa 50 anys, que bueno, ens toquen però d'aquesta manera, però clar, aquí ja no? Ens toca molt més de prop, hi ha personatges reals que van patir tot allò, vull dir, hi ha tota una sèrie de temes que la gent està una mica expectant a veure si, com han tractat tot el tema de la mort de Diana, si va ser, doncs, des d'un punt de vista com molt respectuós o si han anat una mica a fer sang i fetge. Llavors, la gent està una mica a l'espera de com rebre això. I en aquest sentit, bueno, més The Crown, la història està molt ben narrada, ja ens agradaria a nosaltres fer una història de, no, d'aquí, de la corona o alguna cosa així.
No sé si donaria.
Home, material hi ha de sobres, ara, no sé.
Home, ja han fet lo de la barba, Cristo i Rei i tot això, no?
Sí, però... sí. Bueno, material dramàtic, segur que en farien moltes coses.
Sí, en trobarien.
La qüestió és com ho farien aquí. Però bueno, The Crown, amb aquest to, no? Que s'ha guanyat tants seguidors, i doncs veiem una mica a veure com tracten tot aquest tema de Lady Di. La segona part ja seria una mica la, doncs, Guillem, Carles, Camila i els darrers anys de la reina.
El problema d'aquestes sèries que s'allarguen en el temps és que, clar, al principi sí que et permeten donar doncs elements puntuals que et justifiquen cada capítol, i ara al final has de fer una trama tan continuada que no expliques. No sé, jo recordo un dels capítols de The Crown, d'un accident en una mina, que dius, home, té gràcia per com ho expliquen, per com s'hi fiquen. Clar, aquí no, aquí hi ha la trama, ja és una trama contínua sobre coses que realment més o menys tothom sap.
Clar, perquè realment tu pots construir un relat respecte a una cosa de fa 50 anys i pots donar-li un sentit, no? Amb aquest accident de la mina, que va ser com un punt d'inflexió, ja amb el pas del temps tu no veus les coses en distància i li pots donar un relat. En canvi, en aquest, a la cosa moderna, tothom té una mica clar el que va passar, tothom té les seves prejudicis, les seves percepcions, i llavors és difícil. Sí que és veritat, no?, que a vegades la distància és el millor, no?,
el millor antídot.
Exacte. I en aquest cas, doncs, com que han anat fent això, doncs al final, òbviament, havia de passar que acabessin pràcticament amb fa molt pocs anys.
Vinga, que si no tindrem temps, The Crown, que està disponible ja... No, disponible...
No, el 16. El 16
l'estrenen. D'acord, doncs qui vulgui, The Crown, a partir del 16 de novembre a Netflix. I la darrera de les estrenes que portem avui ens torna a portar a Movistar Plus, i és d'aquelles coses que comentàvem, unes estrenes de sèries espanyoles que tenen molt bona pinta.
Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral. Sé bienvenido a El Otro Lado.
Ahora pones un separador, ¿no? O algo para...
Nachete, qué alegría verte.
Eres un digno alumno del Dr. Estrada.
Hombre, el Dr. Estrada está muerto. A ver cuando lo entiendes.
Para mí no.
Si por lo menos hubiera tenido un caso real. Un caso auténtico.
¿Qué es tan urgente?
Pues ruido, cosas que se mueven de sitio, golpes...
Tienes que ir, Nacho.
Esto es un sueño.
¿Lo has notado? Pues no es un sueño.
Ya me has tenido que traer a los frikis.
Esta casa huele a caso importante. Huele a gran éxito. Un poquito cerrado también.
Me has dicho que esto es un truco. Tiene que ser un truco.
Juana, lo que hay en ese piso es otra liga.
Esta tiene la regla. ¿Qué? ¿Qué he dicho mal?
Usted se aparece cuando le da la gana, ¿no?
No, me voy a aparecer...
És que és molt bo. Sentit, el que dèiem abans també... Sentit el reconeixem més que vist, perquè està irreconeixible Berto Romero.
Berto Romero, sí, sí, que el veus i dius, s'ha posat com 20 anys a sobre per fer aquest personatge, no, de Nacho Nieto. En aquesta sèrie que es diu El Otro Lado, Alberto és un fan, sempre s'ha declarat, no?, un fan del cinema, del fantàstic i del terror, i de fet ha volgut fer una mica, després de l'èxit de Mira lo que has hecho, que era una comèdia, que és on estem acostumats a veure Alberto, ha volgut fer una mica la seva sèrie, i ho ha fet amb aquest El Otro Lado, que... ja ho hem sentit, aborda aquest personatge d'un investigador de lo paranormal, no? Per als que tenim una certa edat seria una mica el Jiménez del Oso, que tenia aquell programa, no?, de misteri, i que és un tio que s'ha quedat molt anclat amb el passat, que les coses no li van bé, i que arran d'un intent de suïcidi doncs comença a veure, o se li apareix, aquest altre personatge que també hem sentit, que és l'Andreu Buenafuente, fent d'aquest doctor Estrada, que era com una mica el seu mentor i que va morir fa 20 anys. I llavors aquesta estranya pareja, a més la química entre els dos és innegable, és la que fa avançar una mica aquesta història de Nacho Nieto, que troba un cas de poltergeist, també ho hem sentit al tràiler, no?, i diu que pot ser el cas que el torni una mica a les primeres planes de l'èxit mediàtic en el món de lo paranormal, no? Llavors tens la història del poltergeist, la història personal del personatge de Berto Romero, el tema de que vegui un personatge, el de l'Andreu Buenafuente, que està mort, però és com el va veient, i després hi ha un tema del seu passat que també implica un altre investigador de lo paranormal, aquest amb molt èxit, que seria una espècie, per entendre's, d'Iker Jiménez, que interpreta el Nacho Vigalondo. Llavors, amb tot aquest còctel, doncs, fan una revisió del gènere, vull dir, és una sèrie que aborda aquest punt de terror, del poltergeist, amb també els tocs aquests de comèdia d'Alberto, i a més sobretot les interaccions d'Alberto i Buenafuente, que a més fa molta gràcia perquè el personatge de Buenafuente, clar, és un senyor que va morir fa 20 anys, amb les opinions de fa 20-30 anys, ha fet aquest comentari supermasclista, que ara, no?, tothom el rep com... I ell diu, no, però què passa? Si esto es, no? I juguen una mica amb aquest, amb com han canviat les coses en aquests 20 o 30 anys, per sort, al nostre país. I és una prova d'això, de que es fan coses com... Es volen fer coses com molt diferents i que a Berto, per exemple, li agrada el risc i li agrada apostar per coses amb les que ell creu. Podia haver estat fent comèdies i, en canvi, no, ha optat per portar aquesta sèrie a l'altre lado amb els seus col·laboradors habituals i donar-li aquest punt de joc dels poltergeist i també d'aquest món dels programes aquests de misteris, de fins a quin punt tot és una pamama per convèncer, no, per tenir molts espectadors... Hi ha tot, no? La ètica, el que estàs explicant és cert o no... Bueno, hi ha molts temes aquí amb els quals juguen i jo crec que és una de les grans sèries espanyoles de l'any.
Uh-huh. Doncs recomanació, El Otro Lado s'estrena a finals de mes.
A finals de mes.
A Movistar Plus. Ràpidament, Disney estrena un pla amb anuncis.
Sí, ja en vam parlar. Ara han sortit els preus aquí des del novembre. Hi ha una opció que per 6 euros, 5,99, doncs pots tenir dos perfils, no en 4K, però pots compartir dos perfils i, a part, doncs, tens anuncis. Doncs pots veure Disney Plus, però amb anuncis.
Uh-huh.
Llavors, la gent que tenia fins ara aquest contractat Disney Plus té el Premium, diguéssim, i llavors el que pot fer és acollir-se a aquests nous...
Format més econòmic, però amb anuncis.
Exacte, que a la llarga ara diuen que és el que està... el que és més rentable per les companyies de streaming, uh-huh, que a poc estan seguint aquest lent camí cap a la tele tradicional de... Uh-huh.
Tota la vida.
Anuncis, episodis cada setmana, bla.
I TV3, que ha llançat el 3CAT.
El 3CAT, exacte, que pot ser una bona oportunitat per veure també ficció feta a casa, que vagi més enllà de plats bruts, que jo crec que és el que tothom revisitarà un altre cop quan uh-huh vegin 3CAT, i ja es veu com desgastats d'imatge tots els capítols.
Els capítols, oi? Estan gastats. Sí.
Exacte.
I doncs, la cinta.
Exacte. Llavors tenim La mirada a la Fiona, que és la amb la qual han estrenat, que és una sèrie protagonitzada amb la Mireia Oriol, i també hi haurà Això no és Suècia, amb l'Anna Clotet, o el Jo Mai Mai, que és una ficció transmèdia per la qual sembla que serà una de les grans apostes a nivell de ficció de TV3 o 3CAT uh-huh en els propers mesos.
I ens col·loques també, ens vols parlar de sèries que ara mateix estarien sota el radar, i una d'elles és...
també espanyola.
També espanyola. És Déjate Ver, que Déjate Ver em sembla que és el 10, Albert. Pues, escoltem.
Soy Ana Callet, yo dirijo el estudio de Basil.
Tiene usted un principio de invisibilidad. Yo le recomiendo cambiar su vida actual todo lo que pueda.
¿Cuándo pensabas decírmelo?
Creo que ha llegado el momento de dejar de trabajar para ti. Empezar de cero da mucho cabe.
Déjate Ver, és un tràiler molt curt, però diguem, la premissa és interessant. Algú que comença, tiene el principio de invisibilidad.
Exacte, veu, és una noia jove que va al metge perquè li comença a desaparèixer els dits petits del peu.
O sigui, desapareixen?
Sí, se li està tornant invisibles. I llavors, en comptes d'estranyar-se en aquest món una mica surrealista que ens planteja l'Álvaro Carmona, que és el creador de la sèrie, doncs l'altre li diu, això només passa a les persones grans, és raro que passi una noia jove, el que has de fer és, això és un missatge que has de canviar totalment de vida, i en realitat una mica el que explora la sèrie és això, no? Quina importància li donem a la feina a la nostra vida, quines coses ens deixem pel camí i que són les que realment ens aporten, no?, certa satisfacció personal, i és una mica com costa fer un canvi de vida en aquest cas en la protagonista, una noia jove. I tot amb aquest to, no?, entre costumbrista, perquè té un punt així, no?, de molt costumbrista, però amb aquest punt absolutament surreals, que a vegades recorden a L'amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, d'aquests del principi d'invisibilitat, que és que sí, és una cosa molt normal, estàs normal desapareguent, a veure què fem amb això, no? I com ella va lidiant amb això, que anirà a poc, si no fa res, o no ho sabem, anirà desapareixent. Llavors ens va introduint tota una sèrie de personatges, a més una nutricionista, per exemple, que fa molta gràcia, que té molt èxit perquè es queda amb les propietats dels seus clients fins que aprimen. Si aprimen, els hi torna, i si no, ella s'ho va quedant.
S'ho va quedant.
No? Llavors, introdueix molts personatges d'aquests que l'Álvaro Carmona ja ho tenia, és el creador de Gente Hablando, que és una altra gran sèrie, que va passar una mica desapercebuda, i és aquest punt surreal i costumbrista que a mi m'agrada molt i que jo recomano que es vegi aquesta sèrie, que ha passat una mica de puntetes.
Ha passat de puntetes. Gente Hablando, també teníem el tràiler, sí, que és molt bo també, però doncs el deixem com a recomanació. Déjate ver està a 3Player.
Que fa coses interessants, Veneno, Carmona, vull dir, aposta també per formats estranys que val la pena recuperar.
Doncs amb aquesta recomanació, com dèiem, de sèries espanyoles que fins i tot doncs estan per sobre de les americanes, que ens arriben més clàssiques, potser per la vegada guionistes o potser perquè aquí també en tenen de molt bons. Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, són les 12. Moltíssimes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.